Ara en breu s'incorporarà el regidor Fran Sánchez i d'aquí uns minuts també el portaveu de Ciutadans ha avisat que el senyor Tàpia també s'incorporarà al llarg de la sessió. Comencem en l'ordre del dia previst. El primer punt és l'aprovació de les actes de sessions anteriors, en aquest cas la sessió ordinària de 31 de març i la sessió extraordinària de 19 d'abril. Les donem per aprovades, si no es comenta el contrari. S'aproven les dues actes. A despatx d'ofici donem compte del llistat de decrets d'alcaldia dictats des del 25 de març del 22 fins al 21 d'abril del 22, que consta en l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia 2022, número 2022/98, i del llistat d'acords de la Junta de Govern local de març del 22, que consta en el seu expedient de llibres d'actes de Junta de Govern, número 2021/2015. Ara el següent punt és una declaració institucional de lluita contra el frau. És una declaració que proposem per a aquest ple, una declaració institucional de lluita contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interès. Sabeu que a través dels programes europeus Next Generation es van articular unes mesures de recuperació i resiliència que cada estat havia d'adaptar. Per l'estat espanyol va significar l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, on s'indica que totes les entitats amb capacitat de decisió o execució que participin en projectes adscrits a convocatòries vinculades al pla, com en aquest cas els ajuntaments, han de disposar d'un pla de mesures antifrau, anomenat Sistema d'Integritat Institucional, que ha de permetre garantir i declarar que en el seu àmbit d'actuació els fons s'han fet servir d'acord amb la normativa aplicable. El sistema d'integritat institucional de l'Ajuntament, aprovat recentment a través de decret d'alcaldia i el contingut del qual es va trametre als portaveus municipals, és una estratègia integral a la gestió de riscos de corrupció, frau i conflictes d'interès en la globalitat del cicle de la despesa pública pels projectes adscrits al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat com a mecanisme pel qual accedir als fons Next Generation. Per tant, la declaració diu el següent. L'Ajuntament de Ripollet assumeix el paper d'organisme executor en la gestió dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat el 27 d'abril de 2021 pel Consell de Ministres, que juntament amb l'ordre ministerial HFP 1030-2021 de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, articulant a nivell estatal les obligacions establertes, el reglament corresponent de la Unió Europea, del Parlament i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. D'altra banda, els empleats i empleades públiques que integren la plantilla de l'Ajuntament de Ripollet tenen, entre d'altres deures, els de vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic i actuar conformament als següents principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció a l'entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i homes. L'objectiu d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per la gestió d'aquest supòsit. L'Ajuntament disposarà, arrel de l'aprovació del sistema d'integritat institucional, d'un conjunt de mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. En definitiva, l'Ajuntament té una política de tolerància a zero enfront del frau, la corrupció i el conflicte d'interès i ha establert un sistema de control robust dissenyat especialment per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, aquests actes irregulars o fraudulents i corregir el seu impacte en cas de produir-se. Aquesta política i tots els procediments i estratègies s'emmarquen dins de les directrius que estableix l'esmentada ordre ministerial. Molt bé, doncs ara passem als posicionaments pel que fa a aquesta declaració institucional, tal com hem quedat a la Junta de Portaveus. Senyor Montanui.
A favor.
Per part de SOM?
Sí, a favor.
Ciutadans?
Sí, nosaltres no podem, com no pot ser d'una altra manera, més que estar a favor i donat que, com la jefatura de l'Estat aquests darrers dies també se sotmet a la fiscalització, doncs creiem que les corporacions locals no podem ser menys i els grups polítics tampoc. Gràcies, a favor.
Gràcies, PSC.
Sí, bona tarda a tots i totes. Com no pot ser d'una altra manera, el nostre grup està a favor. Els ajuntaments i les administracions, ja siguin locals, supramunicipals, d'àmbit autonòmic o àmbit nacional, òbviament han d'estar fiscalitzades, parets de vidre i màxima transparència, per tant, a favor.
Moltes gràcies. Per tant, queda aprovada aquesta declaració institucional per unanimitat a tots els grups i regidors i regidores. Passem al següent punt, que és l'aprovació definitiva de la declaració de parcel·la sobrera de la porció via pública al davant del carrer Calvari 145. Recordeu que aquest punt va aprovar-se inicialment en el ple de febrer. Hi ha hagut pel mig un període d'exposició pública que durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació. Per tant, el que es proposa és aprovar definitivament la declaració com a parcel·la sobrera, transformant la seva naturalesa de bé de domini públic a bé patrimonial del terreny que es descriu a l'expedient. Anotar el llibre d'inventaris de béns de la corporació la declaració per ser la sobrera d'aquest terreny i traslladar el present acord al registre de la propietat perquè procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents assentaments o anotacions registrats. Posicionaments, senyor Montanui?
A favor.
Som? A favor.
A favor.
Gràcies, ciutadans.
A favor.
A favor.
Es queda aprovat aquest punt per unanimitat. Passem al següent, que és l'acceptació de la donació oferta per l'entitat el celler cooperatiu o societat cooperativa. Recordem que el desembre del 21 es va acordar l'adquisició per part de l'Ajuntament d'aquest immoble al celler cooperatiu per un import de 99.163 euros amb 65 cèntims. Posteriorment, el 4 d'abril d'enguany, mitjançant registre d'entrada, els liquidadors de l'entitat del celler cooperatiu de Ripollet han comunicat a l'Ajuntament que en Assemblea General Extraordinària de 30 de desembre del 21 es va acordar per unanimitat fer oferiment a l'Ajuntament del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives, així com de l'haver líquid sobrant per tal que es destinin a la promoció i foment del cooperativisme, tal com indica la llei de cooperatives. Per tant, hi ha dues partides, hi ha que l'entitat celler cooperatiu de Ripollet ha disposat que l'Ajuntament de Ripollet sigui el beneficiari del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives per 616,28 euros i que l'entitat celler cooperatiu de Ripollet, després de saldar els seus deutes socials i reintegrar els socis llurs aportacions al capital social, d'acord amb el corresponent article de la llei de cooperatives, s'ha disposat que l'Ajuntament de Ripollet sigui el beneficiari de l'AB líquid sobrant de 16.798 euros amb 24 cèntims. I aquests diners aniran a un fons que s'ha de dedicar, perquè així també la llei ho preveu, a la promoció i al foment del cooperativisme. El punt d'acord és acceptar la donació efectuada per l'entitat celler cooperatiu Ripollet en liquidació proveïda del Fons d'Educació i Promoció de Cooperatives, que puja a aquestes quantitats esmentades, que resta destinada a ser, que resta condicionada a ser destinada a la promoció i foment del cooperativisme. Posicionament, senyor Montanui?
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
Sí, pensem que és una magnífica operació i estem completament d'acord. A favor.
PSC?
A favor.
Queda aprovat també aquest punt per unanimitat. Passem al següent, que és informació sobre acords i resolucions adoptats durant l'any 2021, contraris, objeccions formulades per l'interventor, les anomalies detectades en matèria d'ingressos i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. En aquest cas, aquí és un punt on es dona compte, ja que la llei determina que s'ha de donar compte al ple en un punt específic de les següents dades de l'any anterior. Pel que fa al resum dels acords i resolucions adoptats amb objecció fiscal, en aquest cas no consta cap acord de Junta de Govern i resolucions d'alcaldia que s'hagin adoptat durant el 2021 amb objecció fiscal de la intervenció. Pel que fa a anomalies d'ingressos, no consta cap acord que s'hagi adoptat durant l'esmentat exercici amb informe d'anomalies en matèria d'ingressos per part de la intervenció. I relatiu a omissió de fiscalització, en l'annex de l'informe es detallen els acords de la Junta de Govern i les resolucions d'alcaldia que s'han adoptat durant el 2021 amb aquesta omissió de fiscalització a la intervenció. Al febrer del 2021 es va aprovar al ple el model de control intern de la funció interventora, definint un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, que detallava en aquest cas tant els requisits bàsics com els requisits o tràmits addicionals de qualsevol acte que requerís d'aquesta funció interventora. Si manca algun d'aquests requisits que s'han definit, que correspon, és l'omissió de fiscalització interventora. Es tracta de despeses que l'Ajuntament ha de fer de forma necessària, però que en la majoria dels casos tenen o algun problema amb el contracte, o bé que està caducat, o bé que està en procés de licitació, però que també amb ànim de solucionar-ho ja apareix en el pla anual de contractació de l'Ajuntament. En tot cas, per cadascun d'aquests expedients consta un informe del responsable del contracte que justifica la continuïtat del pagament i on consta descripció detallada de la despesa, la justificació de l'import de les prestacions que es pretenen liquidar, així com que els preus aplicats són correctes i ajustats al mercat, acreditació que les prestacions s'han dut a terme efectivament, que les prestacions realitzades s'efectuen ordenades o emparades per l'administració i que són d'utilitat per l'entitat i la justificació d'haver realitzat una actuació sense procediment o obviant la fiscalització prèvia. Per tant, aquí es dona compte aquest informe de l'interventor de data de 13 d'abril i es remetria la informació continguda en aquest informe d'intervenció a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Aquest és un donar compte, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció al respecte, no? Doncs queda donat compte. Passem al següent punt, que són les modificacions de les bases d'execució del pressupost municipal per l'exercici 2022. En aquest cas, la tinent d'alcalde Pilar Castillejo serà qui la presentarà. Endavant.
Sí, gràcies, alcalde, i bona tarda als regidors, regidores i als veïns que ens estiguin escoltant. Aquesta modificació de les bases, bàsicament, bueno, té tres punts que modifiquem, però la principal objectiu és introduir un nou capítol amb aquestes bases per tal de dotar-nos d'unes normes reguladores del funcionament de les dotacions econòmiques que aprova el ple municipal als grups polítics. El ROM, el nou ROM de què ens hem dotat, ja regula la possibilitat de que el ple pugui assignar als grups una dotació econòmica amb una part fixa i també una part variable en funció dels membres que composin aquests grups municipals. I el reglament determinava també que respecte a aquesta dotació econòmica als grups municipals el ple podria acordar en qualsevol moment l'aportació dels comptes dels grups municipals per a la revisió i examen. Llavors el que fem ara és dotar-nos d'un reglament que reguli de quina manera s'han de presentar aquests comptes. Bàsicament, que amb aquest nou capítol el que detallem és quines despeses són les que es poden presentar, quines són les que en cap cas se poden justificar, de quina forma han de presentar aquests números a l'Ajuntament i bueno, ens dotem de com regulem, no?, tota la part econòmica de dotació als grups municipals, de manera que també doncs, aportem aquesta transparència, no?, amb les despeses que fem als grups polítics, als grups municipals, amb les dotacions de que ens atorga l'Ajuntament. Al mateix temps, aprofitàvem aquesta modificació per introduir dos canvis, dos petites modificacions, una pel que feia als casos de contractes d'obres que passen a través de l'aplicació del COMET i que en el text anterior dèiem que havien de ser per urgència. Llavors especifiquem, modifiquem això, modificant només explicant quina és la documentació tècnica que s'ha d'aportar en el cas aquest de les obres que passin, els contractes d'obres que passin per Comet. I una segona modificació que també s'ha incorporat i que s'ha explicat abans a portaveus, que fa referència a les transferències de crèdit de sobrant entre partides per fer les despeses que per fins ara les despeses ordinàries ja s'aprovaven des d'alcaldia, però que per inversions estava determinat que calia anar pel ple amb el conseqüent retard en pagaments de factures quan havia de fer aquest moviment. Eliminem aquesta referència al ple i deixem que el ple aprovi només allò que la llei determina que s'ha d'aprovar, aquelles transferències de crèdit que la llei determina que s'han d'aprovar pel ple. Doncs són aquestes tres canvis els que aportem avui. Aquest nou capítol jo crec que ens donarà, no?, més transparència i que és un canvi bo, que donem compte de les despeses dels grups municipals, com tothom en fa amb els diners que transfereix l'Ajuntament. Doncs, jo crec que és el canvi més important, no?, com regulem ara aquestes despeses dels grups municipals. Gràcies.
Molt bé. Posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC.
A favor.
D'acord, doncs amb el vot favorable a tots els grups queda aprovada aquesta modificació de les bases d'execució. Ara passem, a continuació tenim dos punts relatius a compatibilitats d'empleats municipals. El primer d'ells, el punt número 8, és la compatibilitat de l'empleat de l'Ajuntament, el senyor Josep Antoni Martínez Mateo, en el qual es proposa concedir a aquest empleat la compatibilitat per exercir com a entrenador d'hoquei sobre patins. Aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat i independència, si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec, si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral, i també, en aplicació al corresponent decret, la remuneració total que es podrà rebre com a conseqüència de l'autorització de compatibilitat no podrà superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d'acord amb el percentatge següent, en aquest cas un 40% pel que fa als funcionaris del grup C o personal de nivell equivalent. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Queda aprovada per unanimitat aquesta compatibilitat. I l'altre punt de compatibilitat és per l'empleat senyor Eric Guirao Torres, que sol·licita compatibilitat per exercir com a professor titular en una acadèmia d'oposicions i també amb les mateixes observacions i advertiments que s'han fet al punt anterior. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC.
A favor.
Queda aprovat també per unanimitat. El següent punt és referent a la modificació del reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, que en aquest cas el presentarà la tinent d'alcalde de Serveis Socials, senyora Reyes Muñoz. Endavant.
Hola, bona tarda a totes. Bé, a la comissió d'aquest reglament ja es va explicar, no? Però tot i així, com no va venir tothom, us explicaré aquests quatre punts de modificacions. El primer era afegir al reglament el transport adaptat, ja que en l'aprovat durant l'any 21 no estava inclòs. Segon, també incorporem també la targeta Moneder com a forma d'ajut, és a dir, com a forma de pagament, ja que no es contemplava. Tercer, també modifiquem els ajuts de casals d'estiu, i és que en comptes de ser un tant per cent, el que fem és que serà un import en concret. I per últim, canviem que aquestes modificacions futures puguin ser aprovades per Junta de Govern per tal de ser una mica més àgil. I ja està. Moltes gràcies.
Molt bé. Posicionaments, senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC.
A favor.
Queda aprovat el punt per unanimitat. Ara passem als següents punts. Els dos punts següents van vinculats a l'aprovació de creacions de noves taules de participació i als seus reglaments. El primer dels quals és l'aprovació de la creació de la taula LGTBI de Ripollet i el seu reglament. Presentarà el regidor Fran Sánchez.
Hola, bona tarda a tothom. Bé, com el passat 1 d'abril de la comissió del reglament d'aquesta taula es va explicar a tot el grup municipal i regidor no ha escrit que eren presents, a aquesta taula de LGTBI es fa per continuar avançant precisament en aquestes polítiques de LGTBI municipals, per fer una taula participativa perquè les propostes i tot el que es divingui dintre d'aquesta taula doncs pugui exercir-se a nivell des de la taula fins a l'Ajuntament. I això serà doncs, un punt bonic i important, ja que, torno a repetir, donar aquesta continuïtat doncs, a aquestes polítiques que no només es facin des de l'Ajuntament, sinó que es facin directament des de totes les propostes que es puguin recollir dins d'aquesta taula. Els punts d'acord són molt senzills, és aprovar la creació d'aquesta mateixa taula de LGTBI, com deien, com a òrgan de participació sectorial i òrgan participatiu d'assessorament, coordinació i debat i consulta, sense personalitat jurídica pròpia i amb l'objectiu d'afavorir la participació ciutadana perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups que s'integrin siguin reals i efectives i facilitar així la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, social i cultural, i aprovar inicialment el text del reglament del que haurà de regir el marc normatiu de la taula LGTBI de Ripollet en la seva organització, composició i funcionament amb el text del reglament organitzatiu de funcionament de la taula LGTBI de Ripollet. També vull donar les gràcies a la part jurídica d'aquesta casa, especialment a la Jennifer Flores, que ha estat i a la Marta Giri, la coordinadora de drets socials, que són les persones que a nivell tècnic doncs, hem aconseguit que això es porti aquí. També vull donar les gràcies a les meves companyes de govern, especialment a la Txell, doncs, que també ara doncs, es posarà de manifest el mateix test, però en la taula a la taula feminista, i creiem que per continuar avançant en aquestes polítiques socials i d'igualtat que tenia aquest ajuntament, considerem que aquestes dues taules doncs, marcaran doncs, una continuïtat, com deia abans, molt important. Gràcies.
Molt bé. Posicionaments, senyor Montanui. Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
I PSC?
A favor.
Perfecte, doncs queda aprovat per unanimitat. I com ara anticipava el senyor Sánchez, el següent punt és l'aprovació de la creació de la taula feminista a Ripollet i el seu reglament. Presentarà la regidora Meritxell Caler. Endavant.
Bona tarda a totes. Em sumo als agraïments que feia el Fran cap als nostres serveis jurídics i la nostra coordinadora de drets socials, perquè bueno, han fet una tasca important i seriosa, no? En el que nosaltres bueno, considerem que és un espai molt important de participació. No? Fa poc més d'un any, en aquest ple aprovàvem el marc legal de participació i establien els principis bàsics que han de regir els espais participatius. No? Un marc necessari per tal d'establir nous espais de participació i de formalitzar-ne d'existents. No? Avui portem a aprovació la taula feminista i el seu reglament. Un reglament que estableix els objectius, els components i les competències d'aquesta taula, l'aprovació de la qual representa la formalització d'un espai participatiu que, si bé ja existeix i ja hi estem treballant, no? Des de la seva creació, ara el dotem de les eines legals i la rigorositat que es mereix, perquè és absolutament necessària aquesta taula, sobretot en aquests moments d'avenç feixista, on s'estan arribant a qüestionar temes tan inqüestionables com la violència masclista. És necessari un espai on es doni veu a les dones, on es debati, es proposi, s'elaborin plans de treball i des d'on es creï una xarxa de sororitat feminista que treballi per erradicar les desigualtats entre dones i homes a Ripollet. Moltes gràcies.
Molt bé. Posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
I PSC?
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat també aquest punt. Com també s'apuntava, amb aquests dos punts seguim endavant amb la creant i regulant diferents espais i mecanismes i eines de participació. Després de l'aprovació del reglament de participació, del nou ROM, dels reglaments, dels nous consells de desenvolupament econòmic, de cultura i d'esports, que per ser aquests dos últims, el Consell d'Esports i de Cultura, ja entrarem de forma imminent en tot el que és el procediment de l'elecció dels membres i per tant de la seva constitució, per tal que si pot ser en un termini de 2 mesos que pugui celebrar per fi la seva primera sessió. Ara passem al següent punt, que ja és la moció. Hi ha una única moció sobre la taula de l'ordre del dia, presentada per un municipal de Decidim, moció sobre el finançament de les escoles bressol de Ripollet, que la presentarà el regidor Oriol Mor. Endavant.
Bona tarda a tots i a totes. Passo a llegir la moció. Actualment a Ripollet disposem de 2 escoles bressol. El correcte funcionament d'aquests serveis depèn en gran part del suport econòmic que la Generalitat proporciona a l'Ajuntament. A més, cal recordar que els serveis d'aquest tipus són desenvolupats majoritàriament per l'administració local per tal de donar cobertura a les necessitats de les famílies i dels infants, però que en cap cas són d'obligada prestació per part dels ajuntaments. Dit d'una altra manera, l'administració local està assumint serveis que hauria de prestar la Generalitat de Catalunya. El nostre Ajuntament es fa càrrec d'una part important de les despeses d'aquests serveis, fet que suposa una consignació elevada en el conjunt dels nostres pressupostos. En canvi, l'aportació de la Generalitat de Catalunya mai no ha respost al nivell de la responsabilitat que hauria de tenir en aquest tipus de serveis. Per això mateix, cal recordar la inadmissible actuació de la Generalitat en aquests darrers anys, retallant la seva aportació a partir del curs 2010-2011 i fins i tot fent-la desaparèixer en el període que va del curs 2012-2013 al 2018-2019. A més, cal recordar que en molts casos la creació d'escoles bressol ha estat fruit de reivindicacions populars assumides pels ajuntaments. En aquell moment, diferents consistoris del país, com el nostre, van presentar un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat per reclamar el deute contret i compromès durant diferents cursos escolars. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar que la Generalitat tenia l'obligació de pagar 425 euros per plaça d'escola bressol des del curs 2012-13 fins al 2020. A més, el Tribunal va recordar que la llei 5-2020, que va modificar la llei 504 de creació de les llars d'infants o escoles bressols, deixen clar que la Generalitat és la responsable de finançar les escoles bressol. El retorn d'aquests recursos caldria que revertís en la qualitat de les escoles bressol i en la contractació laboral. Així doncs, el govern català, amb la disminució de la seva aportació al funcionament de les escoles bressol, va incomplir l'acord del 14 de febrer de 2005, signat entre el Departament d'Educació i les entitats municipalistes, en el qual es fixava una subvenció de 1.800 euros per a cada infant i curs escolar i un finançament de 5.000 euros per la creació de nova plaça. Ara, el govern de la Generalitat ha anunciat la gratuïtat del P2 per a totes les famílies, novament sense comptar ni dialogar amb els ajuntaments. A partir del curs 2022-2023 i fins al 2029, la Generalitat es compromet a pagar 1.600 per plaça d'infant i curs escolar i 1.600 euros més per infant de P2. Amb aquesta aportació inferior a la pactada l'any 2008, la Generalitat fa gala d'una de les seves mesures estrella sense explicar la veritat. 14 anys després, el govern de la Generalitat pagarà 1.600 euros per plaça en lloc dels 1.800 que es van pactar i pagar el curs 2008 al 2010. És evident que 14 anys després els costos de cada classe d'escola bressol han augmentat molt i el fet que la Generalitat aporti menys diners que el 2008 provoca que aquest increment de les despeses les hagin d'assumir els propis ajuntaments, augmentant la seva aportació a les escoles bressol. Segons el síndic de Greuges, hi ha l'existència de fortes disparitats socials i territorials en l'accés de les famílies catalanes al primer cicle de l'educació infantil. La dispersió del creixement de les places d'educació infantil sense pautes clares de planificació educativa encaminades a garantir la igualtat d'oportunitats d'accés explica que es mantinguin importants desigualtats entre grups socials i territoris a l'hora de poder gaudir d'aquests serveis. L'equitat social i territorial és, doncs, un principi que ha de guiar l'acció política a la prestació del servei, la qual cosa implica establir els mecanismes necessaris per corregir les situacions de desequilibri actual. Per això mateix cal dotar l'escola bressol de la qualitat educativa necessària en el marc d'una llei de qualitat i creació d'escoles per a tothom i establir un principi d'equitat educativa i social que corregeixi les situacions de desequilibris actuals. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Govern de la Generalitat la canalització d'un pla d'internalització del sistema públic d'ensenyament de totes les escoles bressol municipals, assumint la titularitat i el finançament complet la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir la gratuïtat de l'escolarització de P0 a P3. Cal tenir en compte que en l'actualitat algunes llars d'infants ja són de titularitat de la Generalitat i aquestes reben un finançament 100% públic, mentre que molts altres municipis no gaudeixen d'aquestes llars d'infants i està sostenint amb el pressupost municipal un servei que la llei deixa clar que és la Generalitat qui les ha de finançar. A més, cal treballar per millorar els següents punts: assegurar la cobertura dels infants i famílies vulnerables. Per una escola inclusiva cal augmentar els serveis educatius d'atenció a la infància amb necessitats educatives, major dotació de personal de suport i establir un finançament equitatiu arreu de Catalunya. Segon, demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi places públiques suficients de llans d'infants i escoles bressol d'arreu del territori. També cal que des del Departament s'actuï en previsió calculant el nombre d'infants afectats per la mesura amb antelació per tal de crear noves aules si fos necessari. Així mateix, és necessari establir una llei que promulgui un estudi de les necessitats a través d'un mapa escolar. Tercer, manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Ripollet al sistema de finançament de les subvencions a les escoles bressol per al curs 22-23 i fins al 2029 portada a terme pel govern català. Demanar que es torni a negociar amb els ajuntaments a partir dels costos reals d'aquest servei garantint que els ajuntaments no hagin d'assumir més despeses en aquest àmbit. A l'hora d'actualitzar el cost real del servei, cal tenir en compte la qualitat educativa i la qualitat i dignificació laboral dels treballadors i treballadores. Garantir que no es realitzi la totalitat del pagament als ajuntaments una vegada finalitzat el curs i s'avanci el pagament en bestreta o pagaments trimestrals. Quart, demanar al Govern de la Generalitat que pel curs 22-23 i posteriors es realitzi la necessària actuació i revisió dels acords presos amb les entitats municipalistes el 14 de febrer de 2005 i el 9 de juliol de 2008 de sosteniment de les escoles Bressol i Escola de Música i Dansa Municipals actualitzant els imports, calculant l'augment dels costos dels darrers 14 anys i crear una llei específica per tal de regular-ho. Cinquè, demanar al Govern de la Generalitat que augmenti fins al 6% del PIB la despesa del Departament d'Educació per complir la Llei d'Educació de Catalunya. Sisè, sol·licitar que es creï una comissió de treball al Parlament de Catalunya per tal de treballar en el finançament i l'ordenació educativa en el marc de l'etapa 06. I sisè, comunicar aquest acord al Govern català, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Obrim torn d'intervencions i posicionaments. Senyor Montanui.
A favor.
A favor. Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC.
Sí. Malauradament, aquest és el panorama que tenim a l'educació infantil. Quan van governar la Generalitat els presidents Maragall i Montilla, governs de progrés, el model establert responia a un cofinançament per terços entre la Generalitat, ajuntaments i famílies, amb una estimació del cost total per infant de 5.400 euros a l'any. Però aquest model no es va respectar pels posteriors governs que van ser els anys del procés independentista, incomplint i involucionant respecte al salt endavant que van liderar els governs del progrés dels presidents socialistes. Hem patit anys de desatenció i oblit de l'educació infantil, malgrat ser una competència exclusiva de la Generalitat. En els 7 anys de govern de progrés es va invertir una mitjana anual de 118 milions d'euros, mentre que durant els 10 anys de posteriors governs, governs del procés independentista, s'ha invertit una mitjana anual de 42 milions d'euros en educació de 0 a 3 anys, és a dir, gairebé 3 vegades menys. Per tant, res més a dir, el nostre vot és favorable. Gràcies.
D'acord, no sé si hi ha cap més intervenció. Si no és així, doncs queda aprovada la moció per unanimitat. No hi ha més punts, passem a precs i preguntes. Senyor Montanui.
No, gràcies.
Som, senyora López.
Cap intervenció.
Ciutadans. No. PSC.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar qué pasa con el Parque del Molí. Lo vuelvo a preguntar, pero es que sigue estando en las mismas condiciones. Entonces, si tienen que esperar a hacer una licitación para que alguien la vuelva a hacer, ¿por qué no cogen y quitan las vallas y limpian el entorno y vuelven a poner los dos columpios que hay? Yo creo que la ciudadanía se merece eso. ¿Vale? Y también, por otro lado, quería preguntar si se hacía algún seguimiento de las empresas que vienen a hacer, bueno, que vienen a hacer las obras de los servicios de luz, agua y gas, que dejan las obras pues con las vallas puestas, la runa y todo. Entonces quería preguntar si se hace algún tipo de seguimiento para que de inmediato, una vez que hagan la obra, se quede todo en condiciones, porque hay en muchos sitios de Ripollet, por ejemplo en la calle Aforas, que hay las tapas esas amarillas y también hay en muchos otros sitios y pasan hasta un año y siguen las tapas. Y era pues para eso, para que se haga un seguimiento o si se podían sancionar a la empresa para que pudieran quitar esas tapas y dejar todo en condiciones. Gracias.
Següent. Ara. Hola, bona tarda a tots i totes. Bé, ens agradaria plantejar aquí una pregunta o qüestió bàsicament dirigida, en aquest cas, ens agradaria que fos de l'alcalde el que assumís la responsabilitat de la resposta, donades les característiques del que anem a plantejar. Fa dos anys, aquest consistori va aprovar una moció que va declarar a la festa del Corpus, del nostre poble, del tema de les catifes, el va declarar com a festa d'interès local. Bueno, això va ser un acord entre tots els grups municipals. Els socialistes, a la nostra moció, havien presentat que formés part del pressupost. Però en ares al consens, els companys de Decidim van dir que si es treia allò del pressupost doncs podíem arribar a un acord conjunt, i així es va fer. Nosaltres, il·lusionats en que aquesta festa tan tradicional a Catalunya, i en concret a Ripollet, i una vegada més tornem a repetir en el Vallès, que pràcticament en el Vallès Occidental només és Ripollet, vam tirar endavant conjuntament amb tots vosaltres aquesta moció i es va declarar festa d'interès nacional. Bé, les coses han passat al Covid, no s'ha pogut fer i ara ha arribat el moment de que, per informació de tots, que suposo que la coneixeu, el 19 de juny és la festa del Corpus. I tal com està la situació, doncs, en principi no hi haurà catifes, perquè resulta que l'entitat que porta molts anys treballant aquest tema, que té la gent capacitada i preparada per fer dissenys, no vull parlar dels dissenys que hi ha hagut en el Parlament de Catalunya ara amb el Sant Jordi, ni el disseny que hi ha hagut a l'Abadia de Montserrat i altres, o sigui, és una entitat que ha treballat a fondo amb la Federació de Catifaires i té capacitat i mobilitza gent. Aquelles coses que a vegades ens omplim la boca de participació, que moltes vegades és això, és omplir-se la boca, però resulta que en aquest cas no. Resulta que hi participen molts ripolletens de forma voluntària, treballant per fer catifes que van més enllà de l'aspecte religiós. I com vam dir en el seu dia, tenim l'oportunitat amb aquesta festa de posar el nostre poble en el mapa. Ara resulta que l'entitat que això està tirant endavant des de fa tants anys presenta el pressupost a l'Ajuntament, un pressupost de 5.000 euros. Personalment, nosaltres el considerem supermodest per el que fan, 5.000 euros, repeteixo, i resulta que si els hi respon que per aquesta quantitat ja agafaria l'activitat a l'Ajuntament. Lògicament, aquesta entitat es va sentir totalment rebutjada i nosaltres no podem entendre, no sé si vostès ho entendran, de que una festa que tot l'Ajuntament declara com a festa d'interès local, ni tan sols després de rebutjar aquests 5.000 euros, ni s'han posat en contacte amb aquesta entitat. Aquesta és la informació que nosaltres disposem. Si algun disposarà una altra, ja la comentarà. Però aquesta és la realitat. 19 de juny, a Ripollet, correm el perill de que no hi hagin catifes, perquè totes les coses tenen un cost. A més, se'ls ha dit als senyors de les catifes, o a l'entitat, perdó per l'expressió, que es presentin a la concurrència. Aviam, si és una entitat que cada any està fent coses, com ho fan la gent que fa els Reis, com ho fan els Tres Toms, que també és d'interès local, per què sent una festa d'interès local se'ls diu que vagin a parar la concurrència? No és un projecte d'un any que es faci, és un projecte que es fa cada any. Sincerament, no podem entendre com vostès, en aquest cas l'equip de govern, deixa tirat aquesta entitat. La deixa tirada o la deixa sense connexió o com si no existís. Quan nosaltres, il·lusos,
els socialistes i l'Usos esperàvem que aquest any, que es pot fer, els altres no, hi haguessin cartells per Barberà, hi haguessin cartells per Cerdanyola, hi haguessin cartells per tota la sala nostra dient que a Ripollet es fan catifes, conjuntament amb el complement que fem dels espais que tenim també. Esperàvem tot això, amb il·lusió i amb ganes, perquè tots tenim ganes, crec jo, o així teníem que considerar de que el nostre poble també té elements diferenciadors i un d'ells és aquest. Per tant, nosaltres no entenem, senyor alcalde, en aquest cas em dirigeixo a vostè, o ens dirigim, perdoni, a vostè, perquè ens expliqui com pot ser que a les altures del partit en què ens trobem una festa d'interès local com aquesta, amb alta participació voluntària de gent i de veïns del poble, amb una visió, si voleu, cultural i artística molt interessant, resulta que no hi ha contacte, no hi ha res i, entre cometes, si m'ho permeten, doncs que s'espavilin. Sisplau, ens agradaria molt que ens donessin arguments no per justificar res, sinó arguments perquè aquesta festa del 19 tiri endavant perquè encara estem a temps, perquè es pugui agafar les riendes d'això, es pugui connectar amb l'entitat i conjuntament fer el que en principi la gran idea que hi havia quan entre tots vam aprovar aquesta festa d'interès local. Gràcies.
Gràcies, senyor Martos.
Hola, bona tarda a tots i totes. Jo li vull preguntar al senyor Fran Sánchez que hem rebut bastants queixes de veïns i veïnes perquè no poden utilitzar encara la T-Rosa ni la T-16 per anar a Barcelona. Vale? Portem ja 7 anys dient que en breu es farà, que en breu es farà, però no es fa. Sí que s'ha millorat una miqueta la freqüència de pas, no tot el necessari perquè continuen anant els busos també plens, a hores puntes, però també que estan dient això que la T-Rosa i la T-16 per la gent gran i per als infants que acaben d'estudiar és necessària també que la tinguin. Per quan tenen previst fer el traspàs de Generalitat a l'AMB. I després una altra consulta que ja l'hem fet diverses vegades és sobre el badem del carrer Balmes, vale? D'aquí davant del Lidl i del que està al carrer Barberà amb Maria Torres que es continua inundant. Ens van dir que a l'última comissió territorial ens van dir que s'havia de licitar l'obra, però clar, ja portem molts mesos amb aquesta intentar licitar l'obra. Cada cop que plou és vergonyós als dos badems, vale? Perquè és perillós per tothom i bueno, és bo, com deia la meva companya Mari Carmen, les obres s'han d'anar fent i començar a fer correctament i acabar-les. Vale? Gràcies.
Sí, bona tarda. Jo tinc un prep barra pregunta. Mirin, fa unes setmanes vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar a l'equip directiu i gestor de la Fundació Adimir de Montcada al Parlament de Catalunya i ahir em va trucar la seva presidenta. La Fundació Adimir està atenent ara mateix a 33 infants amb discapacitat del municipi de Ripollet i ahir em va demanar, si us plau, que fes un prec o una pregunta a l'Ajuntament de Ripollet perquè ells volen exportar el seu model d'atenció, crec que és un model encertat, tal com m'han explicat i conec, i conec casos personals a Ripollet que estan atenent a infants i ho estan fent molt bé, i ells només demanen un espai on puguin fer la seva activitat. Ja sé que tenen una llar d'infants, però és insuficient per l'horari, perquè necessiten més horari, i voldria que penséssiu com a govern un espai on poguessin anar. No sé si pot ser la Casa Natura, algun centre cívic dels que tenim tancats ara mateix, o quina solució se'ls pot donar perquè aquests 33 infants de Ripollet puguin continuar amb l'activitat al nostre municipi i no hagin de marxar a Montcada o altres llocs, o deixin de fer l'activitat, com ahir em va inclús manifestar al municipi de Ripollet, i la vagin a fer amb altres municipis i deixen sense aquest servei als infants de Ripollet. Crec que és un tema important i que val la pena que l'Ajuntament prengui nota per buscar una solució el més aviat possible. Gràcies.
Gràcies. Passem a torns de resposta. Senyor Linares.
Perdó, m'estava equivocant de botó. D'acord. Para dar respuesta al regidor Ramón Martos respecto a la cuestión de la fiesta de las catifas,
daré respuesta yo en lugar del alcalde, porque soy el regidor que ha trabajado esta cuestión junto con la entidad, que hemos hecho muchas reuniones con la entidad y siempre que nos han pedido nos hemos reunido con ellos sin ningún problema. Y de hecho, ahora estaba haciendo un poco recuento del trabajo que hemos hecho con ellos. Y no tengo problema después en trasladarle la información más completa, pero indicarle que ya el año pasado nos comenzamos a reunir con la entidad de Catifairas para ver cómo podíamos atar esta fiesta. Es cierto que desde la entidad se nos trasladó un presupuesto aproximado del coste que podía tener esta celebración. Y a partir de aquí nosotros decidimos desde el ayuntamiento cómo podíamos, tanto dar mandato a la moción que se aprobó en este pleno, como a la necesidad económica que tenía esta entidad para poder llevar a cabo la celebración. Claro, desde nuestro punto de vista, una solución que encontramos y que se le comunicó a la entidad siempre ha estado informada al respecto, fue que fuera el ayuntamiento quien organizara esta celebración, esta festividad, conjuntamente con la entidad. Es obvio que la entidad no puede quedar al margen, no tendría ningún sentido. Y, por lo tanto, si no recuerdo mal, es en la partida del presupuesto de Festas Populares es donde se incluyó el importe para poder llevar a cabo esta fiesta con el importe aproximado que se nos había indicado. Entonces, a partir de aquí, el ayuntamiento realizaría un proceso participativo para las personas que quisieran participar, que quisieran participar en esta fiesta, confeccionar catifas, siempre con la guía de la entidad, porque es imprescindible. Desde nuestro punto de vista no tendría sentido hacerlo de otra manera, llevarla adelante. Se ha hecho un trabajo desde la Regiduría de Patrimonio importante, de contacto con diferentes municipios, para ver qué modelos tenían para celebrar esta festividad. Hemos contactado en Argentona, con Sitges, con diferentes ayuntamientos. Son diferentes dimensiones de proyecto, son diferentes realidades, pero después de estos contactos, después de muchas reuniones, teníamos más o menos una propuesta para hacerle de cómo llevarla a cabo. Ya este año nos volvemos a reunir con la entidad para ya acabar de perfilarlo. Sin embargo, a esta reunión, a la cual asistió Vicenta Pallarés, la presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Catifaires, se nos indicó que no querían que la celebración fuera directamente por el ayuntamiento, sino que querían ser que fuera directamente por la entidad. Claro, se les indicó que en este caso, de cara a la cuestión económica, la posibilidad ya que había con un presupuesto cerrado era que acudieran a las subvenciones competitivas. La situación que no sabíamos si podrían cubrir todas las necesidades que tuvieran como entidad para llevar adelante la fiesta de las catifas. A lo cual la presidenta de la Federación, Vicenta Vallés, nos indicó que la celebración querían realizar la entidad directamente y que donde no llegara la entidad, llegaría la Federación Catifaires. Es lo que se nos indicó en esta reunión. A partir de aquí no nos pareció correcto, no se nos dijo, bueno, si tenéis alguna necesidad nos contactáis, ellos nos dijeron que sí, y es cierto que hasta el día de hoy, de momento, no, que yo sepa, no hemos recibido ninguna nueva comunicación al respecto por parte de la entidad, pero en todo momento hemos estado dispuestos a escucharlos. Se ha hecho un trabajo que ha quedado aparcado porque desde la entidad decían que ese modelo no les parecía acertado, lo cual me parece totalmente respetable. Y yo creo que, ya digo, no tengo ningún problema en facilitar el resto de la información porque ahora estoy haciendo un recuento rápido. Pero hemos tenido muchas reuniones y se ha hecho mucho trabajo. Simplemente había un modelo que no se ha aceptado, lo cual, repito, me parece perfectamente respetable por parte de la entidad. A partir de aquí, no hay problema, hablaremos con la entidad para saber ver cuál es la situación. Pero sí que es cierto que nos encontramos ya a finales del mes de abril. Aquí también yo creo que la entidad tiene que tener una responsabilidad. Si quiere llevar a cabo la fiesta por su cuenta, que me parece totalmente correcto, y se nos dice que contarán con sus propios recursos, con la subvención que soliciten de libre concurrencia y con el apoyo de la Federación Catalana de Catifaires. Esto dicho directamente por su presidenta, ¿no? A partir de aquí analizaremos la situación, pero esta es la información que tenemos hasta ahora. Gracias.
Gracias, Sergio. Señor Fran Sánchez.
Hola, sí, volia contestar algunes qüestions a la Eva en quant al tema del transport públic. Ara mateix el que és l'E4 i el 620 sí que és cert que des de que s'han posat en marxa aquestes millores ha pujat un 5% més l'ocupació. Sí que és cert que depèn a quina hora apunta, sobretot de 7 a 9, continuen havent problemes, no els problemes que tenien, però hi ha bastant gent, i els dissabtes també especialment també hi ha bastant gent. Per sort, per exemple, els dissabtes tothom va assegut, però sí que arriba un moment en què potser la freqüència de pas en una hora només no és suficient, no arriba a anar cap persona de peu, però els autobusos van plens en aquesta sort de que tothom va assegut. Continuem avaluant la situació perquè ara mateix l'E4 sobretot és un autobús que encara que posis moltes millores està tenint moltíssima freqüència, o sigui, moltíssima freqüència de passatgers, en la qual molt d'èxit, és una línia que molt d'èxit perquè de fet és l'única línia que durant la pandèmia s'ha mantingut a tota Catalunya en uns nivells molt alts. Això demostra que la ciutadania de Ripollet fins i tot durant la pandèmia ha hagut d'agafar molt el transport públic i és l'únic que tenim, però també les dades que reflecteixen és que si no arriba a ser per aquestes millores, malauradament haguessin tingut un col·lapse total, no? Vull dir, hi ha les dues parts, tota la raó, o sigui, encara en les millores hi ha hores molt concretes que l'autobús va ple però no va com anava abans, que anaven pràcticament com fins de porta a porta, tot ple, de peu, però sí que hem de continuar avaluant i per això jo cada setmana tinc una coordinació amb Font i de fet també ho parlo amb conductors de com s'està avaluant aquests casos i de moment no estem en els nivells que estaven, però són casos molt concrets de 7 a 9 que els continuem avaluant. La resta del dia, tant el 620, que semblava que el 620 amb el pas per Cerdanyola no, però està tenint també una freqüència de passatgers també elevada. L'altre dia a Cerdanyola del Vallès, per exemple, pujaven 15 persones, no? Vull dir que fins i tot comença a escampar-se molt de que el 620 també passa per Cerdanyola i està tenint una freqüència de passatgers també considerable a el que últimament tenien. En quant al tema de les targetes i els títols socials, bé, aquí hi ha un tema important de que és probable que fins i tot abans de que aquesta concessió de línies passi a l'AMB potser ja puguem fer aquest traspàs perquè ja estem parlant amb l'ATM a veure si es pot agilitzar, que no calgui que passi la concessió de la Generalitat a l'AMB per poder utilitzar els títols socials. De fet, ja s'estan fent proves. De fet, ha pogut veure que als autobusos hi ha uns cartells que diuen no es poden utilitzar encara de moment les targetes socials. Per què? Perquè ja s'estan fent proves en les validadores. Les validadores ha hagut uns dies molt concrets que s'estaven fent ja proves per utilitzar els títols socials i alguna persona un dia va provar sort, va clicar, es van escampant i va arribar fins i tot la notícia de que la targeta rosa funcionava quan no era així, era només que s'estava fent proves des de l'operador, però ningú va dir res oficial, però ja sapigueu que aquestes coses s'escapen doncs, d'orella a orella i va haver-hi fins i tot durant alguns dies concrets en què hi havia persones que anaven amb la rosa i clar, en el moment que aquesta prova va finalitzar amb èxit i no va agafar més la targeta rosa i altres títols socials, es van arribar les queixes de per què ha deixat de funcionar la targeta rosa. No, és que en cap moment va començar a funcionar, simplement doncs, que en aquests dies concrets va passar això i per això ens trobem amb els cartells ara que hi ha l'E4. Amb això què vull dir? Que estem avançant, de fet ja s'ha fet les proves a les validadores, de fet ja estem parlant a l'ATM perquè encara que diuen que al final vean a veure si amb una miqueta de sort ja puguem tenir aquesta concessió a l'AMB, a veure si fins i tot abans ja podem fer aquest conveni a l'ATM que s'està treballant per poder fer aquesta concessió de línies i també de títols socials l'abans possible. Per la resta de Mari Carmen, això que bueno, ja vam parlar ahir també d'aquest tema de les empreses que potser no deixen una etapa o, no, o tenen que fer una obra i després a millor no finalitzen bé l'obra, sí que es fa un seguiment, de fet han hagut vegades que hem tingut que fer un requeriment perquè a vegades han fet una obra, no han fet bé la vorada de la vorera i resbalava, vull dir, el requeriment es fa, però de tota manera, com en aquest cas i com em va comentar ahir, sí, veu que hi ha algun tipus d'anomalia, vostè m'ho diu directament, de fet jo ja el tema d'ahir ho he retransmès i s'està requerint a l'empresa la immediatesa de que això es pugui resoldre, però que de normal sí que es fa un seguiment, però potser hi ha casos molt concrets que potser la rapidesa no és com ens agrada i hem de fer requeriments a les empreses amb més urgència. I per la resta crec que no en deixo res. Gràcies.
Merci. Senyora Muñoz.
Hola. Mira, respecte a l'entitat de Dimir, la veritat és que som molt conscients de la seva demanda perquè ens coordinem amb ells i elles des de fa 3 o 4 anys que vam començar a caminar juntes i la veritat és que estem contentes perquè van començar amb menys de 20 persones a Ripollet i ara ja són 33, com tu més bé les has explicat. Vull dir que la decisió que vam prendre d'utilitzar un dels equipaments municipals, doncs, és una molt bona notícia perquè a més està traient a més gent, no? I a més això que explicava, no? Que estem treballant molt coordinadament amb l'equip de serveis socials. Nosaltres mateixos també hem visitat el seu equipament a Montcada, també el d'aquí, i la setmana vinent tenim una reunió amb elles, alcaldia, perquè continuem caminant plegades amb elles. Vull dir que som conscients, que gràcies, però que som conscients de la demanda i anirem treballant-ho. Gràcies.
Gràcies. Per part meva, la resta de coses. Pel que fa al parc del Molí, i espero no dir res que sigui erroni davant de la secretària i l'interventor, en el seu moment, com es va dir, es va prendre, bueno, al principi el que es va intentar és amb l'empresa, una forma amistosa, de donar-los temps, marge, perquè ells mateixos poguessin acabar finalitzant l'obra, perquè l'opció més pacífica, més àgil i en definitiva més favorable tant per l'empresa com per l'Ajuntament i la gent de Ripollet. Això, l'empresa adjudicatària, va anar donant llargues, no ens acabava de dir ni que sí ni que no d'una forma definitiva. Finalment, sí que ens va comunicar que no podia continuar amb aquestes obres amb el preu de licitació que ells mateixos van ofertar, i aleshores va ser quan posteriorment es va prendre l'acord final, l'acord formal i inicial d'inici de rescissió d'aquest contracte. Ara bé, això no és una situació, malauradament, i sé que a la gent de Ripollet és una de les coses que costa entendre, a nosaltres també ens costa d'entendre i ens frustra moltíssim cada cop que hi passem per allà, a més sent en un lloc molt cèntric, no dubti en cap moment que és una de les principals queixes o comentaris que per part de la ciutadania rebem cadascun de nosaltres, però un cop pres aquell primer acord de rescissió, el que es dona, perquè el procediment en definitiva també és garantista davant dels drets de l'empresa adjudicatària, és un termini en el qual tu l'has d'esgotar, en el qual l'empresa pot al·legar el que estimi convenient. I un cop al·legui o no al·legui, que finalment sembla que no ha al·legat, doncs és quan l'Ajuntament pot prendre aquest acord definitiu de rescissió del contracte, prèviament havent fet un acte de la situació actual en el dia d'avui de l'estat d'aquelles obres en aquell parc. Això és el que s'ha fet. El que no es pot avançar en paral·lel, perquè això també ja ho vam estar treballant amb la secretària, amb l'interventor, com amb la resta de personal de l'Ajuntament, és veure si en paral·lel podíem iniciar els tràmits d'una nova licitació i d'adjudicació de la part que queda per fer. Això no és possible, perquè fins que l'acord de rescissió no és ferm, no és efectiu, doncs evidentment jo crec que això sí que s'entén, que no pots iniciar cap tipus de licitació ni adjudicar cap altra adjudicació mentre aquest altre contracte no estigui rescindit de forma definitiva. Malgrat tot, per intentar ser davant d'aquesta lentitud una mica menys lents, el que sí que s'ha fet durant els últims temps en paral·lel que s'anava fent el tràmit de rescissió del contracte, és valorar quines són aquestes actuacions pendents, fer una prospecció del mercat, parlar també amb els diferents proveïdors que a través d'acords marcs amb l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis i Províncies, amb l'Associació Catalana de Municipis tenim per veure quines són aquestes actuacions i material que queda per proveir. S'ha vist que a dia d'avui hi ha possibilitat de fer aquest subministrament, ja sabem més o menys per on hem, bueno, sabem definitivament per on hem d'anar, però aquest acord també de subministrament de les actuacions que queden per fer no ho podem fer fins que no estigui aquest acord definitiu, que és una cosa ja imminent. D'aquí tots aquests endarreriments, perquè també un cop facis aquest acord de nova adjudicació, doncs evidentment la nova empresa adjudicatària doncs també haurà de disposar d'un termini en el qual poder subministrar tot aquest material, sense oblidar en aquest cas i en tota la resta la situació que també ens trobem pel que fa manca de subministrament, pel que fa augment de preus, que això també suposa un impacte evidentment extraordinari i no volgut en totes aquestes qüestions que compliquen encara més aquesta i la resta de tramitacions. En tot cas, mirarem de mantenir-vos informats dels diferents calendaris i planificació que hi ha, perquè entenem que és un tema que preocupa a la ciutat. Pel que fa a afegir una qüestió a la que ha comentat el regidor Fran Sánchez de la targeta rosa i la T16, perquè també el que vull deixar clar és una cosa, que si no està implementada la targeta rosa i la T16 no és per una manca de voluntat o manca de feina a l'Ajuntament. L'Ajuntament va fer la feina que li tocava quan li corresponia, fent la petició de traspàs de línies, insistint, jo diria que a nivell d'AMB som dels municipis que a més estem insistint al respecte per aquesta situació que estem Ripollet a la segona corona, perquè som un municipi d'aquesta segona corona que depenem de les línies de bus per desplaçar-nos entre l'AMB i principalment cap a Barcelona, però això és una cosa que és la mateixa àrea metropolitana, que és la mateixa ATM, la que està donant unes llargues absolutament inacceptables, totalment. La feina pel que fa al traspàs de línies, l'Ajuntament l'ha fet des de fa pràcticament un any. La feina pel que fa a la T-Rosa i T-16 també l'ha fet. Ara és qüestió de que quan hem comentat aquest tema amb l'AMB, que és amb qui tenim evidentment més interlocució, doncs ens diuen que és una qüestió, des de l'AMB es diu que és una qüestió més aviat de sistema i tecnològica, d'implementació d'aquesta qüestió en els diferents transports, en els diferents, en el nostre cas, línies d'autobús, i per això enllacen aquestes proves que s'ha fet en aquestes línies d'autobús. Per tant, jo crec que cal seguir insistint, però no només a l'Ajuntament, sinó també a aquests altres responsables de l'AMB com a l'ATM perquè això hi avanci, sigui possible, el més aviat possible. També ens van dir que ells esperaven que de cara a l'estiu pogués ser. Això, jo evidentment no poso la mà al foc quan hi ha hagut també d'altres casos que no s'han complert. Pel que fa als casos d'inundabilitat de passos elevats, com el d'aquí al costat carrer Balmes i d'altres que he esmentat. En la modificació de crèdits que es va portar a aprovació, que es va aprovar en el passat ple, penso que vam avançar que part d'aquesta modificació, d'aquests romanents que s'incorporaven, també anirien per atendre una memòria valorada, un projecte que ja està fet, redactat pels serveis tècnics de la casa, en el qual solventar aquests problemes, que ja no només en aquests dos o tres que he comentat, sinó en la resta de passos elevats de Ripollet. S'ha fet una prospecció recollint també diferents observacions que s'ha fet des del mateix Ajuntament, queixes que han arribat també per diverses vies, també via xarxes socials. Tenim el projecte ja fet i és qüestió que a partir de la setmana que ve, que si tot va bé, doncs aquesta modificació de crèdits ja serà vigent, que podrem procedir a l'aprovació de la memòria i acte seguit a l'adjudicació d'aquestes actuacions. Per tant, espero, desitjo que també aquest estiu es puguin fer aquests arranjaments dels passos elevats. I ja està, per meva. Ara, en tot cas, donem també un torn per si hi ha qualsevol aclariment relatiu als precs i preguntes que s'hagin fet. Regidors, regidors que vulguin comentar alguna cosa. Senyor Martos.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, he quedat molt sorprès per l'aspecte intervencionista de la explicació que el regidor Sergi Llonares ha donat sobre la situació aquesta de la, la festa, diguéssim, del Corpus, que el nostre poble té les catifes. És una novetat de cara a l'Ajuntament i intervingui a les entitats per fer la festa seva. Aquesta és una miqueta el que podem treure de el que vostè està comentant. No? Les entitats tenen autonomia, la tenen que tindre, i lògicament l'Ajuntament té que estar per impulsar, per ajudar, per difondre, però no per intervindre-les. I en aquest cas resulta que a la Festa dels Tres Tombs l'Ajuntament fa el mateix? No, la Festa dels Tres Tombs la fa l'entitat en col·laboració a l'Ajuntament amb l'impuls, amb els acords, amb el que faci falta. La Festa dels Reis Mags, ara ja no recordo si fa una entitat o no, passa el mateix. I tenien que estar orgullosos de que hi hagués una entitat com aquesta que està impulsant tot el tema de les catifes. No hi ha com una cosa religiosa que indirectament no és el seu origen, sinó com una forma diferenciadora del nostre poble, una forma artesana i, a més, amb gent preparada que tenim per fer-la. No podem entendre aquest aspecte intervencionista en les entitats. No? Per tant, respecte a el que vostè diu, que veig que s'han quedat tan amples, dient, bueno, com que no he vingut aquí i tal, pues sí, resulta que hem tingut que anar a la Federació de Catifaires de Catalunya perquè faci i assumeixi el cost. Perquè si per vostès fos, en aquest moment, possiblement l'entitat no faria cap catifa. Ha tingut que tirar de la seva federació per poder fer aquesta festa tan participativa, repeteixo. És curiós també com persones o entitats com vostès decidim una entitat que està fent una feina participativa i voluntària en una qüestió tradicional del nostre país, digui que, bueno, com que no s'han posat d'acord, ja s'apanyaran. Hombre, per favor, això no pot ser. Escolti, sisplau, replantegin-s'ho, Replantegin-s'ho. A més, si realment hi ha algun argument més, les coses no es fan d'avui per demà. Les coses es fan parlant, reunint-se, plantejant alternatives, veient com va. I és molt incomprensible en aquests moments que l'Ajuntament vulgui, entre cometes, substituir part de la feina que està fent aquesta entitat, de la qual tenim que estar orgullosos, i repeteixo, i haver-hi fos arreu del Vallès i a tot arreu de que a Ripollet es fan catifes, com fan molts ajuntaments, i ens trobem en aquesta situació. Pues menys mal que la Federació de Catifaires els ha tirat un cable, si no, no hi haurien catifes. Un èxit total, sisplau, replantegin el que han portat endavant, replantegin els recursos, 5.000 euros de pressupost. I la resposta que nosaltres tenim, i no dic que sigui la verdadera, perquè sempre hi ha diferents opinions, és que, ui, per 5.000 euros ja ho farà l'Ajuntament. Si 5.000 euros és, permeti'm que us ho digui, un regal pel poble. És un regal. Sisplau, revisin la seva posició, retornin el diàleg, tornin a tirar endavant i facin que aquesta festa tan tradicional catalana, que en certa manera es ve anar perdut i que avui agafa una dimensió molt més enllà de la religió, sigui una realitat al nostre poble i al seu entorn. Gràcies.
Sí, senyor alcalde. Podem continuar per al·lusions?
Ah, sí, pensava que era només el senyor Martos.
No, tenim més al·lusions, sí. No, molt ràpid. Són dos temes. Una, el senyor Sánchez, per el tema de la targeta rosa. Vostès van dir, i faig memòria, i li podria portar els papers, a l'any 2015, el compromís de 100 dies de govern, que Ripollet ja tenia la targeta rosa. Recordo. 7 anys després no la tenim. I va agafar i va dir compromís de decidir en Ripollet, ja la tenim, la targeta rosa a Ripollet. Compromís de 100 dies. 7 anys després no la tenim. Ja i el document hi és, el tenim. I després, senyora Reyes, gràcies. O sigui, esperen que vagi bé. A Madimir, a mi quan m'han trucat, em van trucar ahir per demanar-me suport, perquè no ho tenia tan clar. O sigui que vostè diu que hi ha molta comunicació i segur que hi és, però l'espai no està cedit. I jo vaig fer una trucada des del Parlament a Drets Socials i les sensacions que vaig rebre és que no hi era tan fàcil tenir un espai com els que ells volien per l'entitat, per aquests 33 nens i nenes de Ripollet. Per tant, ojalà que sigui realitat i que la setmana que ve els hi puguin dir i que sí que sigui una realitat, perquè és el que volem tots i totes. Gràcies.
Senyor Linares, sisplau.
Sí, en aquest cas, senyor Ramon, dic que no ens hem quedat tan amples. Hem estat des de l'any passat treballant. Hem treballat amb serveis jurídics de l'Ajuntament per mirar quines eren les opcions. Hem tingut reunions amb representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Sitges, Arbúcies, La Garriga, Santa Coloma, Gramenet, Mollet, Caldes de Montbui i Argentona, que tinc el llistat complet, els hi traslladarem. S'ha fet un treball recordant la manca de personal que tenim a patrimoni, jo crec que important. Treball que no queda allà, si en algun moment es vol reprendre. Un treball que s'havia parlat amb l'entitat que es faria, que aniríem per aquesta banda. En cap moment se'ls ha dit, no, ja ens ocupem vosaltres, quedeu-vos a casa. No, ens hem reunit amb ells, hem dit, anem per aquesta via, us sembla bé? Com ho veieu? Ei, tenim això, esteu d'acord? Sí, vale, anem. D'aquesta manera podem assegurar aquesta quantitat. Fem una crida perquè vingui la gent, perquè participi. Podem fer uns tallers perquè vingui la gent a tenir encenalls. Fem la crida, el fem públics, perquè tingueu aquest recurs, aquesta manca de recursos que teniu. I el que ens ha dit, després d'aquesta feina, que no és només diners, és hores de treballadores municipals, és que no. Que no volien aquesta via. El qual, continuo, torno a dir, que em sembla totalment respectable que no vulguin anar per aquesta via. I els ha dit, vale, tenim aquestes opcions, qualsevol cosa ens dieu. No ens han dit, no ens hem quedat tan amples, els hem demanat si ens volien dir alguna cosa. I de moment, fins ara, no ens han dit. Jo crec que també aquí tothom hem de ser responsables en el sentit de dir, si es veien que ara no podien, que la Federació Gatifaires potser no podia donar aquest suport que els mancava, ens podem fer un truc, ens podem reunir i tornem a mirar el tema. Però si jo em reuneixo amb una entitat i amb la presidenta de la Federació Gatifaires i em diuen, no, això que esteu preparant no volem, ens ocupem nosaltres, a mi em sembla totalment respectable, i si em diuen que ells posen els recursos, de nou, em sembla totalment respectable. I si tenen algun problema, ens poden tornar a contactar i ho tornem a mirar, sense cap problema. Però vull dir, també hem de ser tots responsables de la feina i les hores de feina de treballadores que s'han emplenat aquí.
Gràcies. Com a tancament, abans de res, senyor Tirado, ha estat flexible. En tot cas, també consultarem el ROM, el tema de la rèplica, que no sé si en el ROM està recollit que és el regidor o regidora que hagi fet el prec al respecte. Em refereixo a la qüestió vinculada a la targeta rosa, etc. En tot cas...
Perdó, entenia que es podia fer la rèplica com a portaveu, com a oposició a qualsevol pregunta de qualsevol...
En tot cas, és el tercer mes en el qual això està vigent. En tot cas, és perquè si acordem que això pugui ser així, si així també ho permet el ROM, ho aclarim també per tal que tothom siguem conscients de... No, que és només per aclarir-ho i ja està.
Perdó, de veritat, desconec, ja ens dirà la secretària si es pot o no es pot, però sí. Jo ho he fet amb...
La propera... Exacte, no ho entenc i per això també no l'he tallat, tot cas ho revisem la propera Junta de Portaveus, ja prenem un acord al respecte, ja està, no, sense més. Ja, com a tancament, en tot cas, senyor Martos, jo el que sí que he observat i també com m'ha fet una al·lusió directa a mi, unes... evident contradicció en el seu discurs, perquè primer posa sobre la taula que això és una festa d'interès local on el qual l'Ajuntament hi ha d'estar present, en primera persona, hi ha d'incidir de forma activa, que això és el que s'ha intentat amb el que ha comentat el senyor Linares, i acte seguit, en la rèplica que vostè ha fet, ha dit absolutament el contrari, que no s'ha d'intervenir cap tipus, que ha de ser la mateixa entitat la que tingui absoluta sobirania per decidir el que s'ha de fer, i que precisament és això el que s'ha acabat fent, que és que s'han posat dos propostes sobre la taula i l'entitat, amb el vistiplau de l'entitat catalana, doncs ha pres aquesta decisió. Era també per alertar-li d'aquesta contradicció que almenys aparentment, o és la sensació que jo m'enduc, he observat en les seves intervencions al respecte. En tot cas, com també li ha dit el senyor Linares, qualsevol cosa, s'han reunit moltes ocasions, es poden tornar a reunir en qualsevol moment per seguir parlant i tancar la festivitat del dia 19 de juny com toca celebrar-la, perquè evidentment no podem prescindir de tenir aquesta festa del Corpus a la nostra ciutat. Molt bé, si no hi ha cap més qüestió, tancaríem la sessió i ens veiem al proper ple. Moltíssimes gràcies i fins aviat.